Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, amics. Novament amb vostès, fidels a aquesta cita radiofònica de la cadena Estel, Ràdio Estel, Ràdio Principat, que és la taula de l'Evangeli. En l'edició del programa d'avui escoltarem i comentarem les lectures d'aquest diumenge, el quart de Quaresma. I ho farem, com sempre, amb la col·laboració imprescindible dels nostres convidats, que avui són Begoña Palau, Francesc Figueres i mossèn Xaver Segura. Begoña Palau és professora de la Facultat de Teologia de Catalunya i membre del Seminari del Poble de Déu. Hola, què tal?
Hola, encantada d'estar aquí.
Nosaltres també. Mossèn Xaver Segura és prevere a la parròquia de Sant Francisco de Assís de Bilbao i es dedica a la formació de laics. Hola, què tal?
Hola, Déu us guard.
Francesc Figueres, membre de la Comunitat Betània i de la Delegació de Joventut de l'Arquebisbat de Barcelona. Hola, què tal?
Molt bé, i vosaltres?
Gràcies per ser aquí.
Igualment.
Som als estudis de Ràdio Estel a Barcelona. Els parla Maria Marín en nom de l'equip que prepara el programa. A les vies del so, Antoni Huguet. Dit això, comencem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge quart de Quaresma és del llibre de Josuè i del capítol 5è.
En aquells dies el Senyor digué a Josuè:
avui us he alliberat de l'ignomínia d'Egipte.
Llavors els israelites acamparen a Galgala, a la plana de Jericó, i van celebrar-hi la festa de Pasqua, al vespre del dia 14 del mes. L'endemà de la Pasqua, des del matí, menjaren productes del país, pa sense llevat i gra torrat. Des d'aquell dia que van menjar els productes del país, no caigué més el manà. Els israelites, no tenint ja manà, menjaren de les collites del país de Canaan durant aquell any.
Josuè va prendre el relleu de Moisès guiant el poble en l'entrada a la terra promesa de Canaan. Hem escoltat com fan la celebració de la Pasqua a la plana de Jericó. Després ja menjaren, els israelites, els fruits de les collites del país de Canaan. Tan lluny, quin missatge té per nosaltres aquesta lectura? Perquè...
Tan lluny? Ara...
Tan lluny del temps que va passar això? S'entén? Què hi diria, Begoña?
Una de les coses que més m'agrada per apropar-ho precisament a nosaltres avui dia és que aquesta celebració de la Pasqua és molt interessant perquè, clar, és una Pasqua que acaba de passar. És a dir, que estan allà mateix. I aleshores tot, i Déu mateix ho diu a Josuè, diu: avui us he alliberat de la ignomínia d'Egipte. Aquest avui, que és molt important sempre a la Bíblia, perquè és aquesta actualització de les gestes que Déu fa a favor del poble, que no només la fa un dia i ja està, i dius, bueno, mira, te'n recordem, més o menys, està bé la cosa, sinó que aquest avui ens actualitza a nosaltres. I jo pensava, potser a vegades, no, jo mateixa, per dir, puc celebrar una Pasqua sense saber que estic sent alliberada d'Egipte, acollint tot l'Antic Testament, i a més incorporada a la resurrecció de Crist, que pels cristians és el sentit últim, evidentment, de la Pasqua, però que a vegades pot ser que jo passi una Pasqua i no sàpiga que estic celebrant, o que ho sàpiga, però que no ho actualitzi. I amb això sempre m'ha cridat molt l'atenció al poble d'Israel, aquesta actualització forta. Fins i tot ara, avui, els jueus, quan celebren la Pasqua, evidentment, jo no sé les consciències de cadascú, però almenys la idea és que ells estan allà, sortint d'Egipte, i estan veient com Déu torna a alliberar-los. Jo penso, els cristians, estem a la festa de Pasqua disfrutant, gaudint, com bojos, anava a dir, no? Del gran alliberament que Jesús ens ha fet per Pasqua, aquesta resurrecció que implica per nosaltres una nova vida.
Bueno, és el centre de l'experiència cristiana, no? Aquesta Pasqua, que és un alliberament que s'ha d'actualitzar, s'ha de viure, i que ens porta a la veritable llibertat, no? Jo crec que aquí també hem de pensar a veure quina llibertat és la que hem rebut. O sigui, és una llibertat que ens treu de les nostres esclavituds, que ens fa ser nosaltres mateixos. L'escena és idíl·lica i campestre. Allà estan menjant dels productes del país i en pau i tranquil·litat, no? O sigui, Déu el que vol és que visquem la vida lliures, savis i feliços, que estiguem tranquils, que tinguem un gaudi de tot el que ell ens ha donat, però ben alliberats, i jo crec que sobretot alliberats de totes les esclavituds exteriors i sobretot les esclavituds interiors, no? Que moltes vegades també no sabem identificar.
I després vull treure també aquest tros, que si veiem al final, Déu es porta una terra promesa, una terra on dèiem la setmana passada mananà, llet i mel, no? Uh-huh. I per el que diu aquí, menjaren de les collites del país de Canaan durant aquell any, per tant, era una terra fèrtil, una terra que no es va portar enmig del desert i es va abandonar, per tant, els hi va donar un lloc on ells, amb el suor del seu treball, doncs aconseguiren poder menjar i poder donar tot aquell poble aliment, no? I penso que és aquesta imatge de que moltes vegades Déu ens porta i ens fa arribar doncs, a llocs on que nosaltres doncs, al principi potser dubtarem, però després ja allò que Déu ens dona és realment és bo. I és bo, i no per una temporalitat, sinó és perquè diu durant tot aquell any. Per tant, era una terra molt bona, no? I tu, repetint el que tu deies ara, Xaver, el tema de la Pasqua, no? I el que deies tu també abans, aquesta alegria dels cristians de viure, de sentir-nos estimats, de sentir-nos salvats, no? I potser és una de les coses que ens falta avui en dia, eh?
Després que hi ha una cosa, que clar, aquesta Pasqua, aquesta Pasqua que celebra Josuè amb el poble, ve just després d'haver passat 40 anys al desert, que un diu, però perquè s'estan tants anys al desert? I dius, 40 anys són molts, són moltíssims, no? Però clar...
Havien d'anar moltes voltes.
No hi havia en aquell moment indicacions, GPS, no?
GPS. Clar. Però vull dir que també nosaltres a vegades ens pot cansar una temporalitat de desert, que el desert sempre és preciós a l'Antic Testament, el desert és el lloc de la prova i també el lloc on Déu vol que l'escollim només a ell. Però un cop tu l'has escollit només a ell, resulta que et dona tot això, perquè Déu li encanta donar-te coses maques, no? Dèiem, com la setmana passada deia el Francesc ara, aquesta terra que raja llet i mel. És a dir, no et porta una terra que mira, que no té res.
Lliga molt amb el Sam, no? El que deia abans, sí. Tasteu i veureu que n'és de bo el Senyor.
Exacte.
Allò que dius, moltes vegades ens falta aquesta confiança. Un cop descobreixes tot el que Déu representa, tot el que Déu és, tot el que Déu fa a les nostres vides, és aquest tasteu, eh? Moltes vegades diu, no, això no m'agrada, eh? Avui en dia hi ha aquesta reacció amb els joves de dir, no, a mi de Déu passo perquè no m'interessa. Uh-huh. No, tasteu i veureu.
Clar, tasteu primer.
Un cop ho hagis experimentat, ho hagis viscut, l'experiència personal, i després és el que ens falta també, eh? Aquesta experiència personal. A vegades transmitim la fe, però no la fem viure. I hem d'aconseguir que la gent visqui, s'enamori de Déu personalment.
Sí, aquest trobament...
Esteu i veureu, exactament.
Sí, això és molt interessant.
De fet, exactament com vostè, Francesc, acaba de dir, el salm d'aquest diumenge quart de Quaresma és el 33 i té com a resposta, ja aquesta que vostè ha dit, esteu i veureu, que n'és de bo el Senyor, però transmet tot ell un sentiment d'alegria en haver experimentat
la festa, part,
clar, la festa. I l'ajut de Déu. Clar. Compte que és totalment actualitzat. Vull dir, avui agraïm a Déu tots els dons que ens dona, o exigim que ens en doni més, que també ho hem de fer, dit sigui de pas. També ho hem de fer, però a vegades això... aquest agraïment potser queda com una mica marginat, com si no el consideréssim.
Ens deixem moltes vegades enfonsar o diguem, ens quedem amb els inputs de l'avantguàrdia, dels diaris, de la televisió, i no sabem veure, potser, entre línies, que hi ha coses que Déu ens dona, i no sé, perquè són petites coses, i a vegades volem grans coses, no? Sí. I a vegades penso que hi ha imatges que et fan... Quan veus aquell nen que fa un dibuix que és simple, però el fa tot el carinyo i l'amor, i la seva mare, que és el seu fill, fa aquell agraïment. I és un paper, sí, però expressa moltes coses. Eh? Però... Hem de valorar més, materialitzar massa les coses, encara.
No som agraïts moltes vegades, és veritat, potser.
I manca també una sensibilitat, sí, per aquesta presència, per aquesta dimensió de la presència de Déu que se'ns apropa a la vida, sí, quotidiana, no?
Sí, sí.
I això també és una influència externa de la superficialitat que hi ha al nostre voltant, que ens pot agafar i ens fa veure les coses d'una manera molt pragmàtica, molt utilitària.
Sí, sí, sí. I confosos també amb la manera de ser maltarrenat de la gent que vius sense creure.
I fixeu-vos que jo no sé què devia ser aquest, tornant a la lectura, el manà, sí, però era quelcom que Déu els donava i ells, sí, sí, ho valoraven, no? I...
Sí, sí.
L'agraïment per això va sempre unit a la joia, no?, que sí, comentàvem abans de la Pasqua.
Sí, sí.
Si no hi ha joia, molt, ens hem de plantejar si realment agraïm. Vull dir que és un, com un indicatiu, no?, aquesta alegria. Aquesta...
Em sembla que la segona lectura que passarem a escoltar tot seguit ens il·luminarà també molt tot això que estem comentant ara. Proposo, doncs, que l'escoltem és de la segona carta de Sant Pau als Corintis, del capítol 5.
Germans, aquells que viuen en Crist són una creació nova. Tot el que era antic ha passat. Ha començat un món nou. I tot això és obra de Déu que ens ha reconciliat amb ell mateix per Crist i ens ha confiat a nosaltres aquest servei de la reconciliació. Perquè Déu, en Crist, reconciliava el món amb ell mateix, no retraient-li més les culpes. I a nosaltres ens han encomanat que portéssim el missatge de reconciliació. Per tant, nosaltres fem d'ambaixadors de Crist, i és com si Déu mateix us exhortés a través nostre. Us ho demanem en nom de Crist, reconcilieu-vos amb Déu. Déu va tractar com a pecador aquell que no havia experimentat el pecat, perquè en ell nosaltres poguéssim ser justos segons la justícia de Déu.
Certament, com diu l'apòstol, la novetat de vida del ressuscitat transforma el cristià que s'adhereix per la seva fe a la dinàmica de la resurrecció. En ell, tot el que era antic ha passat, ha començat un món nou. Mm-hmm. Què els sembla? Qui vol començar?
No, jo destacaria una frase que és que a mi m'agrada molt, perquè Déu en Crist reconciliava el món amb ell mateix. Uh-huh. Jo penso que és que bonic que és això, eh? Perquè moltes vegades el concepte de l'home vers Déu és com molt llunyà, és com molt... En canvi, és Déu que en Crist, si fixeu-vos, envia el seu propi fill perquè l'home se senti estimat, se senti a prop de Déu, se senti acollit, se senti emparat, no? I penso que en un món actual, moltes vegades encara relacionem massa la malaltia com un càstig. M'he quedat sense feina, Déu m'ha castigat. No, jo penso que la vida comporta una sèrie d'esdeveniments que van totalment separats a la meva relació amb Déu.
Sí que hi ha una cosa molt interessant del que deies al principi, de que en el judeocristianisme, o sigui, és Déu que va cap a aquest home, no? És a dir, Déu ha creat l'home, ha vist que l'home ha ensopegat tantes vegades com ha pogut ser, i no ha parat fins que ha aconseguit una manera de reconciliació definitiva, que és Crist, que és Déu i home, que ens ha reconciliat en ell. Llavors, aquest Déu que es preocupa tant per l'home, que s'apropa a ell, que el va a buscar, això és fantàstic.
Aquest interior de l'home en el pecat és queda dividit, no? I en canvi l'experiència de Déu o l'experiència religiosa autèntica ens porta a una unificació, una reconciliació amb nosaltres mateixos, amb la natura, amb Déu, no? És tota una experiència d'unitat interior, no? Que hem de descobrir, que hem de recuperar, no?
Uh-huh. Els proposo, si no hi ha alguna cosa més a afegir-hi,
que... Hi ha molt, però...
Sí, però...
Molta, però és que no, l'Evangeli que ve...
L'Evangeli és molt extens en quant a text, doncs proposo que passem ja a escoltar-lo, però abans recordem, com sempre, a la mitja part, als nostres amics de la taula de l'Evangeli, doncs que estem compartint la tertúlia amb la Begoña Palau, professora de la Facultat de Teologia de Catalunya, amb en Francesc Figueres, membre de la Comunitat Betània, i amb mossèn Xaver Segura, prevere a la parròquia de Sant Francisco de Assís de Bilbao. Doncs ara sí, escoltem l'Evangeli de Sant Lluc i del capítol 15.
En aquell temps, veient que tots els cobradors d'impostos i els altres pecadors s'acostaven a Jesús per escoltar-lo, els fariseus i els mestres de la llei murmuraven entre ells i deien:
aquest home acull els pecadors i menja amb ells.
Jesús els proposà aquesta paràbola.
Un home tenia dos fills. Un dia el més jove digué al pare: pare, dóna'm la part de l'herència que em toca. Ell els repartí els seus béns. Pocs dies després, el més jove arreplegà tot el que tenia, se n'anà cap a un país llunyà i un cop allà dilapidà els seus béns portant una vida insoluta. Quan ho hagué malgastat tot, vingué una gran fam en aquell país i començà a passar necessitat. Llavors, ajugà un propietari d'aquell país que l'envià als seus camps a pasturar porcs. Tenia ganes de tipar-se de les garrofes que menjaven els porcs, però ningú no li'n donava. Llavors reflexionà dintre seu:
Quants treballadors del meu pare tenen pa de sobres i jo aquí m'estic morint de fam. Aniré a trobar el meu pare i li diré, pare, he pecat contra el cel i contra tu. Ja no em mereixo que em diguin fill teu. Pren-me entre els teus treballadors. I se n'anà a trobar el seu pare. Encara era lluny que el seu pare el veié i es commogué. Corregué a tirar-se-li el coll i el besà. El seu fill li digué, pare, he pecat contra el cel i contra tu. Ja no em mereixo que em diguin fill teu. Però el pare digué als criats, porteu de pressa el vestit millor i vestiu-lo. Poseu-li un anell i calçat. Porteu el vedell gras per celebrar-lo. Mateu-lo i mengem, perquè aquest fill meu que jo donava per mort ha tornat viu. Ja el donava per perdut i l'hem retrobat. I es posaren a celebrar-ho. Mentrestant, el fill gran tornà del camp. Quan s'acostava a casa a sentir músiques i balls i cridar un dels criats per preguntar-li què era jo, ell li digué, ha tornat el teu germà. El teu pare, content d'haver-lo recobrat amb bona salut, ha fet matar el vedell gras. El germà gran s'indignà i no volia entrar. Llavors sortí el pare i el pregava, però ell li respongué, he passat tants anys al teu servei sense haver desobeït mai ni un sol dels teus manaments i no m'has donat mai un cabrit per fer festa amb els meus amics. I ara que torna aquest fill teu, després de consumir els teus béns amb dones públiques, fas matar el vedell gras? El pare li contestà, fill, tu sempre ets amb mi i tot el que jo tinc és teu. Però ara hem de alegrar-nos i fer festa perquè aquest germà teu que jo donava per mort ha tornat viu. Ja el donàvem per perdut i l'hem retrobat.
La paràbola del fill pròdig és tota una veritable obra d'art explicant-nos la misericòrdia de Déu amb detalls exquisits de psicologia. I és un retrat esplèndid de com és Déu i quin és el camí de tornada del pecador. En definitiva, hi ha altres coses que se'n poden dir, però a partir d'ara tenen els contertulians la paràbola. Qui vol començar?
Déu és amor, és misericòrdia. Aquesta paràbola tan coneguda és extraordinàriament també transmissora d'aquest missatge. A mi m'ha creat l'atenció avui una frase, la primera. Veient que tots els cobradors d'impostos i els altres pecadors s'acostaven a Jesús. La introducció, Jesús fa l'explicació de la paràbola. Però tots els cobradors d'impostos i els altres pecadors s'acostaven a Jesús. I a mi em feia pensar que s'acostaven a Jesús perquè Jesús tenia aquest esperit que la paràbola reflexa. I encara més, jo crec que ara que a l'Església parlem de la nova evangelització, jo crec que aquest tema és central. La gent s'ha de voler acostar als cristians, als nostres bisbes, als nostres preveres, perquè hem de tenir aquest mateix esperit i hem de transmetre aquesta mateixa dimensió d'amor i de misericòrdia que arriba a la gent, no? Si no, l'altre és el perill de caure en la tentació del germà gran, no? Que judica, no? Judica i allunya la persona. I d'aquesta manera tampoc no té l'esperit del pare, no? De Déu.
Sí, que normalment aquesta paràbola, normalment, clar, té més importància o ens fixem més en el fill petit perquè tots potser ens identifiquem amb ell, pels nostres pecats, perquè nosaltres també dilapidem, no?, les riqueses que potser Déu ens regala. Però precisament amb això que comentava de mossèn Xaver, no?, de que és important la introducció, perquè el que vol dir Jesús aquí no és tant el pecador, que també, perquè es vegi més, no?, com és Déu, sinó per què Jesús acull. O sigui, la paraula és una resposta per què Jesús acull els pecadors i menja amb ells. O sigui, menjar amb ells és molt fort, perquè menjar és un signe de comunió, sobretot a la cultura jueva del moment. És a dir, es posa en comunió amb ells. No és que mengi allà...
Un pecat en la llei, no?
Clar, és un pecat, vull dir, els fariseus estan preocupats, perquè diuen, per aquest home, qui és, no?
Qui és aquest?
Però és que la resposta del pare, que per mi, jo quan llegia aquest evangeli pensava, però si el que ens interpel·la més no és tant el fill petit, que també, sí, però més encara la resposta del pare. Som capaços nosaltres de quan creiem que algú ens ha fet alguna cosa, acollir-lo de la mateixa manera que l'acull el pare, anar cada dia a esperar a veure si torna, no? Diem, és que aquest m'ha fet un pecat molt gros, o m'ha fet una cosa molt grossa i ja no el perdonaré mai. I un diu, però què té a veure això amb l'experiència que ens proposa Déu aquí, ell personalment, perquè ho diu Jesús, no?, en nom de Déu, de com el pare no només el pensa perdonar, sinó que lo important és l'alegria que ell experimenta per retrobar aquell fill que s'ha perdut, fins i tot que mata el vedell gras, no? Jo penso, jo personalment, si algú em fa alguna cosa, sóc capaç d'estar allà i si em ve a demanar, no sé, alguna cosa, fer-li la festa més grossa del
Exacte.
Món.
Aquesta és la clau, sí, molt
I
bé.
I després l'actitud del pare, perquè surt, si fixeu surt a buscar tots dos, el fill pròdig, però el fill que ten, el gran sí. que es queda a casa, sí. perquè el fill gran no vol entrar, no? Uh-huh. El fill gran representa aquest fariseu que Exacte. Critica que el pare ha acollit, que Déu ha perdonat el pecador i s'ha sentat amb ells a taula.
Sí, sí, sí.
A la taula, com aquest símbol jueu, que era un lloc privilegiat, que era un lloc que, clar, no es podia juntar-me amb un pecador perquè em podia contaminar, per tant. Uh-huh. I que bonic és veure aquest concepte de l'alegria, l'Eucaristia, no?
Sí.
Tenim, és el que dèiem, la primera lectura i la segona, la Pasqua. Déu ha enviat el seu fill, s'ha encarnat, ha mort per nosaltres i hem estat salvats. Ja tenim la gran festa, no? És aquest fill, aquest pare, que és aquest Déu que és amb el seu amor és incondicional i és il·limitat. I és capaç de fer el que sigui, és igual, hagis fet el que hagis fet, Déu sempre té la porta oberta i sempre surt a buscar, tant a un com a l'altre. Aquell que està dintre l'església, que moltes vegades diu, mira aquests, que són no sé aquests, quantos, i ell, la seva actitud és la primera, que també Déu Pare l'acull i el perdona.
Sí.
A mi m'agrada molt aquest concepte també de la festa, no?
Sí.
Déu fa festa amb nosaltres. És aquest sentit de l'Eucaristia. I penso que és una cosa que hauríem de revisar aquest temps de Pasqua, aquest temps de Quaresma, no? Les nostres Eucaristies són festa. Uh-huh. És un moment on ens trobem amb Déu. Ens alegrem de trobar-nos amb Déu. I més el tema, ja no sóc esclau, vaig calçat, Déu m'ha alliberat,
Potser distingir que quan parlem de festa no vol dir que hi hagi guitarres,
no,
que pot ser també.
Sons, no.
Però sinó
festa
l'actitud
cor,
interior.
L'alegria.
Bé, molt
és,
bé.
És maco veure quan una persona...
Sí.
Oh, quina alegria veure't!
Sí,
anem a missa, celebrem els sacraments, perquè realment és aquest retrobament per sumar en Déu, que ens alegra, que ens omple, que ens dona...
Sí. Però vostè sap, precisament, que està molt joves,
sí.
que molta joventut diu no, jo a missa no hi vaig perquè són molt avorrides, perquè... No estem parlant d'això, distingim.
No,
que la festa és interior. És l'actitud
de la persona.
Hi ha aquesta experiència interior, que és la que també la paràbola reflexa, que és de sentir-se acollit i estimat d'una manera total, no? Jo crec que aquesta experiència és fonamental en l'evangelització i crec que també dintre del itinerari de fe de cadascú de nosaltres, en el meu mateix, per mi ha estat fonamental. Jo també de jove tampoc era... va deixar la pràctica religiosa, després vaig descobrir també en un ambient festiu l'acolliment, la misericòrdia, l'alegria de la presència de Déu, i això va ser el que em va com animar a retornar a redescobrir la fe que em venia de la meva família, però que jo no l'havia viscut, no? O sigui, aquesta experiència, per una banda, de sentir-se acollit, perdonat, estimat com ets, sense una exigència, sense... Perquè, si no, sempre és un perill la presentació de l'Església com una, no sé, com una sèrie de normes, com una sèrie de coses, que això no té sentit si no hi ha la presència de Déu en ella. Primer t'has de trobar amb algú que t'atrau, com els cobradors d'impostos que els agradava estar amb Jesús. I després capten el missatge i després potser alguns el segueixen, altres no. Aquesta experiència és fonamental i és que és el nucli també de la vida de l'Església que hem de cercar, hem de vetllar.
I té una cosa molt interessant, no? Que és que Déu està més pendent de retrobar, no? O sigui, d'aquesta unitat que no del que s'ha fet, o fins i tot de per què tornes. Perquè, clar, és molt curiós que el fill petit torna perquè té gana. Això, ningú...
Però el pare no ho té present.
No.
És que no li pregunta.
És que li és igual, al pare.
Ni li reclama res
Exacte.
Del que li ha donat.
És que és això.
Que l'acull perquè és ell, i punt.
Exacte. Però quantes vegades ho fem malament nosaltres, no? Que diem, oh, però tu, si tornes, torna així, d'aquesta
no,
manera.
Has de tornar els diners, has de canviar... No. Accepta tal com és.
Exacte.
Penso que em recorda molt aquesta figura, la prostituta, no? O sigui, quantes vegades Déu s'aproxima al pecador, l'estima tal com és, i des de l'estimació d'acceptar tal com és, canvia.
Sí, com saqueu.
Nosaltres demanem el canvi.
Exacte.
S'ha canviat. No, estima tal com és.
Sí.
Jo estava en un curs d'animadors de jove, jo deia, la persona que ens feia el curs deia, ens aproximem al jove tal com és? L'estimem tal com és? O ja el mirem com un bitxo raro?
Sí.
Ens aproximem a l'altre tal
algú
com és?
Algú que s'ha de convertir, algú que Exactament. Ha de passar per les normes.
Ja li posem nosaltres el seu temps, la seva temporalitat i com ha de ser i com ha de vestir. No. El fill pròdig és aquell que torna a casa. S'ha lapidat a tot el del seu pare.
Sí.
Deu ser anys i anys. I el pare no li pregunta res. L'abraça, l'estima. l'ha perdonat. I això és el gran misteri que hem de descobrir en la nostra societat i en la nostra vida, no?
I això és també és la font de la conversió, no?
Exacte.
On es pot convertir quan se sent estimat gratuïtament.
Sí, és que va al revés.
Potser altres no ens convertim, però almenys amb aquesta experiència forta, intensa de l'amor de Déu és la font també d'un canvi interior nostre, no? I això també és el que s'ha de cercar.
I després, sí, quantes vegades sents molts pares i moltes mares que diuen dels seus fills, no? Diu, quan ets petit, eres així, i nosaltres et vam estimar perquè eres el nostre fill. Uh-huh. No perquè fossis un gran intel·lectual, perquè eres el nostre fill.
Sí, sí.
Sang de la nostra sang. I penso que això és el gran misteri que hem de descobrir amb Déu. Som fills de Déu, i això vol dir en plenitud, i això no ens ha de fer por. Déu ens estima tal com som, i si ens estim estimats, canviarem. Aquí hi ha la conversió.
Sí,
no
sí,
perquè jo em pugui proposar, perdona,
sinó
perquè quan em sento estimat, quan vic aquesta experiència.
Que jo que pensava això, no? Que dius que és molt important, perquè sembla que ho entenem al revés, que és el gran perill. Aquí surten els fariseus, però els fariseus som nosaltres, és a dir, és una mentalitat, no som les persones, pobra gent. És una mentalitat que ens fa dir, no, fins que tu no facis això d'aquesta manera, d'aquesta altra, d'aquesta altra, Déu no t'estimarà, no? Això no ho diem, però ho pensem. I diem, jo fins que no faci aquestes coses, Déu no m'estima. O m'estima perquè les he fet, pitjor encara. Perquè Déu no té condicions per estimar. Al contrari, estima perquè vol.
És incondicional.
Perquè vol. I com que ella ha decidit fer-ho, doncs mira, tu pots fer-ho que sigui. M'agrada molt això que has comentat, de que també va buscar el fill gran, tu, Francesc, no? Perquè, clar, els fariseus també els va buscar. Jesús també els hi contesta, perquè li interessa molt, els interessa a tothom, no? I el que comentaves abans, primer és l'estimació i després, si la persona s'obre i a la conversió, està molt clar en Zaqueu. Zaqueu és preciós. Jesús no li diu, torna tot el que has robat i després parlem. No, entra a casa seva.
Vinga a dinar a casa teva.
Exacte, una altra taula.
Sempre el concepte de la taula, sí. Eh? O sigui, no té por de Jesús compartir la taula amb els pecadors, aproximar-se amb ells. I en un lloc molt especial per la comunitat jueva, que és aquell lloc com reservat per aquells amics, per aquelles persones més properes, pels purs, eh? Perquè, no, m'aproximo, eh? Les vegades, avui anem al carrer i, ai, aquest jove, ai, aquella persona, ai, no. La nostra actitud ha de ser... Clar que ens hem de resguardar, però que el nostre cor hi hagi aquest desig d'acollir a les persones tal com són.
Sí,
a pesar del que hagi fet, és igual.
Nosaltres no som jutge de ningú.
No.
Però ser un jutge.
Certament hi ha una llum molt gran també per l'evangelització de l'Església, no? I per la nova evangelització, això que es parla de l'atri dels gentils. No? Uh-huh. O sigui, hem de fer possible aquests espais amb els quals ens puguem trobar amb els pecadors. Lògicament, els cristians han de tenir un esperit, han de tenir una formació, han de tenir una maduresa per poder aportar una novetat i no deixar-nos influir per ells. No? Però jo crec que hem de tenir aquella valentia i aquella fortalesa i aquella saviesa per entrar en aquests ambients i portar una novetat.
Bé, doncs moltes gràcies per aquestes darreres paraules de mossèn Xaver Segura i de tot el que s'ha comentat aquí als nostres contertulians. Gràcies, Francesc Figueres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Begoña Palau.
Moltes gràcies.
Gràcies, Xaver Segura.
Gràcies.
I, com no, també gràcies a vostès, amics i amigues de la Taula de l'Evangeli, perquè setmana rere setmana són en la sintonia de la cadena Estel Ràdio, Estel Ràdio Principat, en el programa La Taula de l'Evangeli. Els recordem que, si ens volen fer arribar els seus missatges, estem molt contents de rebre'ls a la nostra adreça taulaevangeli@radioprincipat.com. taulaevangeli@radioprincipat.com. Els esperem la setmana vinent. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.